Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, va presentar aquest diumenge a Falset els dos nous projectes que planteja la Generalitat per abastir d'aigua el Priorat i assegurar així la continuïtat de l'activitat agrària, el principal motor econòmic de la nostra comarca.
Reportar una solució estructural definitiva de l'aigua a la comarca del Priorat. El sector primari és el sector del Priorat. Tota l'activitat econòmica que tenim al Priorat és basada en aquest sector primari, la vinya i l'olivera, el turisme, la restauració, tot depèn d'aquest sector primari i calia trobar una solució estructural. Tots veiem quina és la situació avui amb la sequera que estem patint per assegurar, a través del rec de suport de totes aquestes hectàrees de vinya i olivera, la supervivència d'aquests conreus, d'aquests cultius.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, va afirmar que d'entrada la comarca veu amb bons ulls la proposta del govern.
D'entrada ho rebem de bon grat perquè fa molt de temps que es treballa de manera discreta, de manera silenciosa, però de manera molt constant per arribar a trobar solucions i propostes d'aquest tipus. Així que d'entrada, molt bé, perquè sigui la solució a la situació del sector agrícola, que és la base econòmica de la nostra comarca i que dona sostén a moltes famílies. Però, per altra banda, no hem de deixar també de continuar treballant per trobar solucions a la situació ambiental de les nostres aigües i també a garantir l'abastament a les poblacions que moltes d'elles ara mateix no poden disposar d'aigua de boca.
Amb tot, Méndez també va afirmar que la posició del Consell Comarcal respecte al transvasament d'aigua de l'embassament de Siurana cap al de Riudecanyes no s'ha mogut.
Ni una gota de l'aigua del riu Siurana acabi baixant a Riudecanyes. En aquest sentit, la posició del Consell Comarcal del Priorat serà la mateixa, és a dir, anar treballant per aconseguir la revocació i la desaparició absoluta d'aquest transvasament d'aigües del Siurana cap a Riudecanyes, el que podem considerar aquest espoli.
Així doncs, els dos projectes proposats pel govern són, per una banda, l'arribada d'aigua del riu Ebre des de Garcia fins als pantans de Siurana i els Guiamets, i el projecte de connexió del pantà de Margalef amb la xarxa de regadiu del canal Garrigues Sud. El projecte per captar aigua de l'Ebre preveu conduir aquesta aigua en una primera fase fins al pantà dels Guiamets, emmagatzemar-hi el volum que necessiti la zona regable del Baix Priorat i bombar la resta d'aigua fins al pantà de Siurana. D'aquesta manera, també durant el recorregut, s'anirà repartint aigua a les etapes que calguin. Concretament, estaríem parlant d'una dotació anual de 1.229 metres per hectàrea regable i any als municipis de Cornudella, El Lloar, Falset, Gratallops, La Morera de Montsant, La Vilella Alta, Poboleda, Porrera, Pradell i Torroja. La superfície d'aquest rec de suport serà de 1.588 hectàrees. Per altra banda, el projecte de connexió del pantà de Margalef amb el canal Garrigues Sud implica connectar la xarxa del Garrigues Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre i modificar el circuit de l'aigua per permetre alimentar l'embassament de Margalef des de l'embassament de la Palma, en comptes de com es fa actualment, que és a la inversa. Aquesta connexió afectarà els municipis de La Palma, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa i Cabassers i abasta unes 1.400 hectàrees. El conseller Mascort va explicar que el projecte de connexió del pantà de Margalef és relativament senzill, mentre que el de l'Ebre, els Guiamets i Siurana és més complicat.
Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i, per tant, a final d'any el tindrem fet i l'any que ve ja licitarem les obres, i l'altre, que és una mica més costós, una mica més complicat, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la XEM, la qual ja hem parlat i sembla que ho veuen amb bons ulls, de manera que en els dos casos, segurament en el primer a partir del 26 i en el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest rec de suport totes aquestes hectàrees de vinya i d'olivera.
Aquests nous projectes són el resultat d'una feina iniciada fa temps pel departament, que permetrà portar aigua a la part del Priorat on no arribaven les xarxes dels tres embassaments. La sequera ha fet que precisament aquests tres pantans estiguin actualment pràcticament buits i serà amb les noves infraestructures que s'han presentat aquesta setmana que s'hi aportarà aigua. Aquests dos projectes, que ja tenen elaborats els estudis de viabilitat, comptaran amb un pressupost aproximat d'uns 60 milions d'euros i la posada en marxa seria a partir del 2027. L'Associació de Micropobles de Catalunya va organitzar el passat divendres a la seu del Consell Comarcal del Priorat una jornada de debat al voltant de l'Estatut del Municipi Rural proposat pel Govern de la Generalitat. L'objectiu era presentar i debatre al voltant del text per tal de recollir l'opinió dels representants municipals i poder incorporar-ho a les esmenes que l'associació presentarà al text. Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, al Solsonès.
Bé, més que venir a explicar, ha sigut venir a escoltar totes les aportacions que poden fer totes les alcaldies del territori, tota la gent del territori, que realment és qui coneix el dia a dia i la problemàtica, perquè es puguin ser valorades i afegides en aquest Estatut del Municipi Rural. Un estatut de dir que serà una eina que tindrem tot aquest territori rural, tots aquests municipis rurals tindrem una nova eina que ens ajudarà en tot el que afecte tota la legislació que pugui afectar en aquests municipis.
Solà destacava les importants diferències demogràfiques dels micropobles, els quals ocupen grans extensions del territori, però que concentren un percentatge molt petit de població.
Els micropobles ocupem el 51% del territori, no arribem al 3% de la població. És a dir, aquesta és la realitat. I si no afrontem aquesta realitat i no la intentem capgirar, aquest 3% anirà disminuint. És a dir, hi som a temps, però ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar els municipis, creient en nosaltres mateixos, que hi creiem molt, però encara creient més fermament, anant més a la una, sumant tots conjuntament, perquè al final la problemàtica és tots exacte, sigui a l'Alt Empordà, sigui al Priorat o sigui a la Catalunya Central. És a dir, a tots, tots més o menys, amb casuístiques diferents, però tenim la mateixa problemàtica, sumem, anem a la una i aconseguim els objectius que volem.
Així mateix va exposar les diferències que hi ha a Catalunya entre la realitat urbana i la rural.
Hem d'entendre que som dues realitats diferents, el món urbà, el món rural. Són dues realitats diferents. Que hem de sumar per tenir un país viu, hem de sumar. Necessitem que tenir un món rural molt viu, però també un món urbà encara més potent, que tingui grans hospitals, grans infraestructures, grans ports. Ho necessitem, ho volem. Però, com que som diferents, que no té res a veure una ciutat gran amb un micropoble de 100 habitants, no té res a veure i la legislació s'ha de veure d'una forma diferent i ha d'haver-hi la mirada rural, hem de legislar diferent.
Sobre les aportacions més comunes que han sorgit en les diferents jornades de presentació de l'Estatut del Municipi Rural, Solà va destacar que les principals són aquelles relacionades amb la simplificació administrativa i burocràtica, l'aplicació de les lleis i el millor finançament.
Simplificació administrativa, simplificació burocràtica, millor finançament i fer complir aquesta llei, penso que són els temes que potser hem donat més temps. Més molts altres aspectes que han sortit perquè les necessitats són moltíssimes, des de l'àmbit sanitari, a l'àmbit serveis socials, tots, a l'àmbit cultural, tots, amb tots tenim necessitats que hem d'anar treballant.
L'Estatut del Municipi Rural es troba ara en un procés de consulta i participació, pas previ a la seva tramitació parlamentària. El president de l'Associació de Micropobles espera que la tramitació i aprovació per part de la Cambra Catalana es pugui fer el més aviat possible i plantejava la possibilitat que sigui aquesta mateixa primavera. Falset celebra aquest cap de setmana una de les seves festes més tradicionals i emblemàtiques, l'encamisada. Un any més, carros i cavalleries desfilaran pels carrers de la capital del Priorat amb tots els seus integrants vestits amb el traje tradicional català. Malgrat això, tal i com explica el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, la festa s'haurà d'adaptar als nous temps i a les noves normatives, intentant no perdre la seva essència.
Bueno, hi ha noves lleis que, en certa manera, afecten, com aquell que diu, el tarannà de la festa. Evidentment, nosaltres hem lluitat des de que ho va agafar el Centre d'Estudis i a partir dels anys 80, perquè fos una festa lluïda. Això es va aconseguir una mica el 2011 quan ens van donar la nominació, com aquell que diu, de festa d'interès, festa tradicional d'interès nacional de Catalunya. Però, és clar, les noves lleis sobre el benestar animal afecten directament el que és l'encamisada. No afecten a l'organització, per entendre'ns, però sí que afecten, com aquell que diu, doncs, el que és el tarannà de la festa.
Així doncs, enguany hi haurà canvis, sobretot amb els portadors del pendó de Sant Antoni, que tradicionalment duien els hereus i les pubilles de falset. Doncs bé, la llei de benestar animal estableix que tan sols una persona pot muntar un cavall i, per tant, hi haurà canvis en aquest sentit. També en el fet que, per seguretat, els genets han de dur casc de forma obligatòria, la qual cosa afecta directament a la vestimenta tradicional de l'encamisada.
El que fa referència, doncs, a la seguretat, evidentment, doncs, les persones que vagin en munta, doncs, han de portar casco. Nosaltres no obligarem ningú a que faci això, perquè en principi això és un projecte de llei, no és llei, però sí que a nivell de seguretat, doncs, hi ha una sèrie d'aquestes coses que evidentment no serem nosaltres qui direm que no es facin, entre altres coses perquè afecta la seguretat de les persones.
Per altra banda, com ja va passar l'any passat, tots els carros i cavalleries participants han hagut d'inscriure's prèviament per tal que hi hagi un registre per si hi ha algun problema durant la festa.
Això ve donat degut a que, doncs, se necessiten tindre uns controls, és dels mateixos Mossos d'Esquadra, nosaltres ens hem reunit ells més que res per, bueno, per la seguretat aquesta, i llavors aconsellen que evidentment s'ha de tindre un registre. Simplement és un registre per seguretat, no és cap cosa de l'altre món, simplement, doncs, que si passés alguna cosa, doncs, tinguéssim la gent una mica registrada, localitzada, per poder actuar, doncs, de seguida, no? I bueno, i serà el mateix.
Malgrat tot, el programa d'actes de l'encamisada no canvia i més o menys seguirà l'esquema de cada any. Dissabte a la una s'anunciarà la festa amb el tradicional repic de campanes i enlairada de coets. A partir de les 7 del vespre, la rua de l'encamisada sortirà des del carrer Miquel Barceló i es dirigirà fins a l'església, on tindrà lloc el pregó i la benvinguda a càrrec de l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles. En acabat, la rua continuarà pels carrers de la vila. L'endemà diumenge, a partir de 8:45, hi haurà la benedicció d'animals i l'esmorzar popular a la plaça de l'Església. A partir de les 11, tornarà a arrencar la Rua de l'Encamisada, que es dirigirà fins a missa, on tindrà lloc la benedicció dels panets de Sant Antoni i la ballada de la Jota de Falset. L'edició de l'Encamisada d'enguany comptarà diumenge amb la visita de la consellera de Cultura de la Generalitat, la senyora Natàlia Garriga. I en els esports, el Falset Esportiu arrenca el 2024 amb una victòria per 1-3 al camp del Tarragona Futbol Club. Tot i que els locals es van avançar ben aviat, al minut 2 els falsetans van ser capaços de fer-se amb el partit i es van endur els 3 punts gràcies als gols de Hisham Bouaca i Kevin i Jaume Montalvo. D'aquesta manera, el Falset continua a la part alta de la classificació. Els prioratins són tercers amb 28 punts, els mateixos que el segon classificat, el Torreforta, i a un punt del líder, el Constantí. Precisament en la jornada del proper cap de setmana, el Falset es podria col·locar líder si guanya al Constantí dissabte a 4:45 al Nou Domènec Aragonès. Victòria també per a la Unió Esportiva Porrera. L'equip prioratí va imposar-se per 3-1 al Racing de Bonavista. Els porrerans van fer una gran primera part en la que van marcar Albert Folk, Antonio Muñoz i Aleix Amunique. Així doncs, el Porrera s'enfila a la classificació i ja es desè amb 15 punts. En la propera jornada, els prioratins visiten el camp del Vilaseca B dissabte a les 5. I nova golejada dels juvenils del Falset, que es van imposar per 8-0 al Pare Manyanet de Reus. Jaume Benet, Àlex Pérez, Ot Pascual, Biel Strino i Hussam Walef van ser els golejadors d'un juvenil imparable que segueix líder amb 27 punts. En la propera jornada, els nois de la capital del Priorat visiten el camp de l'escola Valls Futbol Club dissabte a 4:45 de 2:00 PM. En futbol sala, el Capçanes va començar el 2024 amb una derrota per 12-7 a la pista del Morala Nova. Els capçanencs van anar per darrere en el marcador en tot moment, i els gols de Joaquim Torné, Capde, Marc Llagostera i Aleix Pena no van ser suficients per lluitar per la victòria. Així doncs, el Capçanes cau a l'última posició amb només 4 punts. La jornada que ve, els prioratins juguen a la pista del segon classificat, el Batea, diumenge a 5:45. El Priorat Nord, en canvi, va aconseguir un empat a 3 gols en el partit que l'enfrontava al Castellvell. Boris Montlleó, Pau Anguera i Oriol Espasa van ser els golejadors dels del nord de la comarca. Per tant, un punt per al Priorat Nord, que és 5è amb 13. El proper cap de setmana, el grup del Priorat Nord descansa. A segona catalana, els Guiamets Futbol Sala es va imposar per 7-5 al Platense Calafell. Tot i que la primera part va ser molt igualada i es va arribar al descans amb empat a 2, al segon temps els prioratins van aconseguir ser millors i endur-se els 3 punts. Els golejadors prioratins van ser Marc Castellví, Oriol Pena, Gerard Giné, Aitor Giné i Aleix Martí. El partit que havia d'enfrontar el Marroig i el Vinebre es va suspendre. Així doncs, amb aquests resultats, el Marroig, que suma 16 punts en 8 partits, perd el liderat i cau fins a la tercera posició en favor del Riudecols, que és líder amb 17, i el Riudecanyes, segon, amb 16. Els Guiamets puja fins a la quarta posició amb 14 punts en 8 jornades. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes es va imposar per 1-2 a la pista de l'Ocargol Pardinyes de Lleida. Mariona Barceló al minut 9 i Sara Caballero al 40 van ser les artífexs de la victòria de les prioratines. Així doncs, les noies són quartes a la classificació amb 15 punts. L'Alforja Priorat Nord va aconseguir els 3 punts en imposar-se per 1-3 a la pista del Morell. Per les del nord del Baix Camp i el Priorat van marcar Andrea Vermusell per partida doble i Itziar García. Així doncs, 3 punts més per a les noies, que són cinquenes, amb 14 punts. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.